Camins.
Avui és el primer dia sense mascaretes a la redacció i he descobert la cara de diversos companys i companyes nous i noves que no sabia qui eren. He fet el que en aquest programa ja et coneixem com un Martí Bonet. És a dir, espantar-me davant de cares que suposadament conec, però no. Ha estat terrible. Sense màscara, després de tant de temps, però la felicitat no és completa, de moment a l'estudi i al control, cal seguir respirant amb molta dificultat i personalment he de conformar-me amb veure els ullets de Murri del Ferran i la mirada lluminosa de la Paula, que sempre és un termòmetre. La vida no sigue igual, pero casi casi, arreando. Bona vesprada, d'aquest dimarts 20 d'abril del 2022.
Dia 1 després de...
Jesús Tintora, periodista que ahir en el nostre retorno es va presentar el llibre No quieren que lo sepas, on s'endinsa en les estratègies dels poderosos per mantenir les seves posicions de privilegi. Profund i proper el Jesús i el llibre, que pinta molt interessant. Recomanable totalment. Com molt recomanables varen ser les suggerències literàries que ens va fer la Verónica García Morales en una nova edició de Ciguatanejo. La nostra sociòloga favorita ens va donar opcions fantàstiques per regalar o regalar-nos en Sant Jordi. Tot un encert, sens dubte. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials, allà ben penjadet tot, per la Maria José Mendoza. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya, avui amb la vocació esportiva traient la poteta, perquè, amics, el Madrid juga al Sadar d'aquí res i la cosa és saber quan marcarà Benzema per remuntar el partit, el 92, el 95, el 99, en fi, quan sigui. Bell mig de la setmana curta, va, els ingredients de la Macedònia.
Avui, per començar els camins,
tindrem l'esperada visita d'Àngel Miret, que ja l'hem sentit riure entre dents fa uns segons, que ens porta a la seva galàxia de notícies particulars diferents, escollides amb el seu criteri perfecte per a aquest programa i que, a més, ens aporta sempre la seva mirada crítica i constructiva. Serà un plaer rebre l'estudi, sempre ho és.
Continuarem amb...
Dial Mercè, la nostra secció amb la rica vida de la Basílica de la Mare de la Mercè. Avui amb la mirada posada en un gran concert que tindrà lloc aquest dissabte al temple. No ho expliquem? No, sí, us expliquem i fem ganes.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya, avui entrevistarem en l'espai Llevatins la Pasta a la Balma Hernández, treballadora social a l'Hospital Materno-Filial Sant Joan de Déu de Barcelona i una de les autores del llibre Morir no rima amb infància. Una entrevista que ens ve molt de gust serà, com us deia, el Llevatins la Pasta.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Què et fa una il·lusió especial de la diada d'aquest any? Flors, llibres, amor, cultura, primavera i ràdio. Estem preparant el programa especial de Sant Jordi que farem a peu de carrer i amb aquella alegria. Us anirem donant detalls, però avui us preguntem què us fa una il·lusió especial de la diada d'aquest any? La normalitat, la cultura i l'amor, les firmes o nosaltres, que estarem allà a peu de carrer. També us fem il·lusió. Vinga, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimecres la setmana té un equador i és aquest. Àngel em mira amb mirada amable, però també contundent, perquè comencem d'una vegada. Disposat està a fer ràdio amb nosaltres, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Aquí, amb la guitarra elèctrica, saludem l'Àngel Miret. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com estàs?
Bé, recuperat per Setmana Santa, hem seguit els oficis, hem seguit alguna processó. És qüestió d'aquesta tradició de les processons?
Sí.
Que així com la religiositat, en termes generals, més aviat minva, va a la baixa, el tema de les processons, les caramelles, tot allò que fa referència a aquesta Setmana Santa més clàssica, està ressorgint, és a dir, és impressionant. Sí. O sigui, he estat amb un parell de processons a llocs molt diferents, una a l'Aragó i l'altra a Catalunya, i he quedat parat a la quantitat de gent que segueix aquestes processons.
I amb molt respecte.
Amb molt respecte, anava a dir-te, amb molta devoció. Tot i que entre els que la segueixen amb aquesta devoció a la que ens referim, hi ha de tot, hi ha creients, hi ha gent agnòstica...
Home.
I tot i així, doncs, hi ha aquest sentiment de buscar aquesta espiritualitat, aquesta cosa que va més enllà del dia a dia, de la nostra realitat, aquesta tan immediata, a vegades una mica, una mica maldestra, una mica senzilla, no?
Mira, aquí vam tenir els, vam fer programes especials per Setmana Santa, vam tenir el nou director de les confraries de Barcelona, etc. I al final, després d'escoltar-lo, que em va agradar molt la conversa, és una manera d'evangelitzar, eh? De fer present allà enmig que existeix una fe, una realitat, i el que tu deies, hi ha gent que ho viu bueno, perquè li toca personalment, perquè és creient, perquè veu realment l'amor de Déu en aquell moment, i hi ha gent que simplement ho viu com un espectacle, però com a mínim ho està contemplant, i ho contempla amb respecte, que això ja és molt, avui en dia.
Mira, no venia Tom i no venia preparat pas per parlar explícitament d'aquest tema, però estàs traient un tema que he de plantejar el que em va dir un jove aquests dies, un jove de...
Sí.
No arribava als 30 anys, em va dir, escolta, és una persona agnòstica, és a dir, dubta. Va estar a León, em va dir, i diu, escolta, vaig quedar parat. Diu, això m'ha impactat i vull buscar més. Diu, he estat en una processó, en un silenci. Diu, dones plorant, i m'ha remogut, això. I ell hi va anar de casualitat. Estava a León fent vacances i va veure que hi havia una processó i s'hi van sumar, ell i la seva parella. I l'ha remogut i m'ha dit, vull seguir pensant en això, vull seguir aquest tema que m'ha remogut dins meu.
És que no mai se sap. El que passa en aquestes coses sempre és un misteri. Si toca el cor de les persones, doncs benvingut sigui. Àngel, tu ens has proposat uns temes. M'encanta el moment en què m'envies els temes. La nostra relació whatsappera és curiosa. Aquí a l'estudi flueix i per WhatsApp és pim-pam-pum, el qual està molt bé perquè avui en dia ens enrotllem amb qualsevol cosa. Tinc el primer dels teus temes que jo, clar, és que aquest tema és... A veure per on ens enfoques. Déu i l'univers.
Sí, és que ja que parlàvem de misteris, seguim amb els misteris. Mira, això ve a tomb de que fa uns dies abans de Setmana Santa, convidat per un amic, la meva dona i jo vam estar en unes instal·lacions que se'n diuen Mil Estels, que dorms amb una mena de bombolles transparents, a les quals, diguem-ne, pots dormir veient els estels. Si no, hi ha altres opcions.
Sona molt bé.
Sona molt bé. I la nit abans vàrem assistir a una conferència sobre, diguem-ne, l'univers. I, escolta, vaig quedar, novament, sempre m'ha interessat molt el tema del cosmos, de l'univers, d'on estem, etc. I llavors vaig pensar, mira, compartiré amb els nostres oïdors de Ràdio Estel algunes dades, perquè ens impacten i ens donen una idea de si aquest cosmos és una gran casualitat o bé hi ha un ordre. Però algunes dades us volia donar abans.
Vinga,
mira, nosaltres som un planeta del Sol, el Sol és una estrella, i dintre de la Via Làctea, que és d'on formem part el nostre Sol, saps quants milions d'estrelles hi ha?
Ara mateix...
Doncs mira, bueno, és que són xifres que és difícil memoritzar-les, i a més se'ns escapen una mica a partir de certes xifres.
Sí.
Però mira, són 400.000 milions d'estrelles només a la Via Làctea.
Vale.
Per entendre'ns, cada gra de sorra que té la Terra hi hauria, equivaldria a 1 milió d'estels. Fixa-t'hi, un gra de sorra de la Terra tindria 1 milió d'estels. I aleshores, la Via Làctea, dins de l'univers, és una més de les galàxies que hi ha. O sigui, hem vist el Sol, la Via Làctea, que tot això és la nostra, 400.000 milions d'estrelles.
Sí.
Bueno, quants des de la humanitat, des dels recursos que tenim avui, des de la tècnica, quantes galàxies podem veure? Algunes seran més grans que la nostra, que la Via Làctea, altres seran més petites.
Tens la dada?
Doncs mira, les fins ara observables són milers de bilions. Torno a dir-ho. Milers de bilions. Bilions? Bé, ja sé que se'ns escapa aquesta xifra, se'ns escapa, ja no, som incapaços.
Totalment.
Són incapaços d'entendre el que vol dir. Però això, i mirant de nit aquests estels, amb una nit clara, absolutament recomanable, també recordo que una vegada vaig estar a Ge, també on hi ha un observatori, s'hi pot anar allà i et fan tota una observació en directe sobre el que en aquell moment es veu al cel, ens interroga sobre què som, per què estem aquí, que som tan petits. Imagina't aquestes xifres i llavors a sobre els 8.000 milions d'humans que estem a la Terra. No som res.
No som res.
Res, és que no, anava a dir ni una puça, i no, és que no som una puça. Som infinitament més petits que una puça.
I escolta, i quan et poses a pensar que perquè una nova vida humana sigui possible, la possibilitat és bueno, realment increïble també, és increïblement alta, perquè sí, estem molt acostumats als embarassos, perquè els veus, però és molt complicat que un espermatozoide arribi i fecundi. És que és increïble, és pràcticament un miracle que una persona neixi.
Clar, fins als anys 70, molts científics arribaven a la conclusió de que aquest univers inabastable, sí, que no se sap si és infinit, se'ns deia de petit que era infinit, però no se sap, ens deien això que ens portava a l'ateisme, al sense Déu. Mm. A partir dels descobriments actuals, més aviat, els científics, molts estan reconsiderant aquesta posició, molts ja eren creients, però ho eren per fe, no per convicció científica. En aquest moment, per la convicció científica de tot el que estem veient, parlem ara ja dels forats negres, dels universos paral·lels, de les cordes, tot això ens comença a fer pensar en el món dels científics que hi ha un ordre, sí, sí, i una orientació. En aquest sentit, Stephen Hawking, recorda aquell científic...
És el de la teoria del tiempo.
Sí, sí, que tenia una malaltia. Mm. També orienta, com fa Sant Tomàs d'Aquí, en relació a que la direccionalitat ens porta més aviat a la creença d'un ordre preestablert i intel·ligent, i per tant a la idea de Déu. Uh-huh. En qualsevol cas, des d'aquesta perspectiva o des de qualsevol altra, des de la bellesa, des de la pura sensació de la nostra petitesa, recomano molt vivament, no cal anar a un hotel, com em van convidar a mi.
Si poden que vagin, que està molt bé.
Sí, però és car i a mi em van convidar, m'ho van convidar per Nadal,
vale.
I n'he fet ús ara. O a Ger, que és molt més baratet i molt més senzill. Senzillament, en un lloc que hi hagi poca contaminació lumínica, estirar-se amb tranquil·litat, amb pau, i mirar el cel ens pot canviar la vida.
Fantàstic. Jo, per finiquitar aquest tema, ara passarem al següent, no mai me'n recordo dels autors de les cites, només d'alguns, i aquesta m'agrada molt. Deia, era un científic que deia que cal la mateixa o més fe per negar a Déu que per acceptar-lo. O sigui, perquè realment és que tu deies, no? Científics amb uns coneixements molt superiors a la mitjana que arriben a la conclusió de dir, bueno, jo no sóc capaç de dir que no existeix Déu, perquè això és increïble. Som una gran casualitat, sí o no, tal, bueno, etcètera. Vinga, va, seguim avançant. El següent tema que ens has proposat és una pregunta. Diu, forma part Ruanda de la Gran Bretanya?
Sí, sí, és que ja m'ho he interrogat perquè aquests dies he llegit que el govern britànic i sí, el nostre, vaja, el senyor Johnson, diu que, emparant-se que diu que la nostra compassió és infinita, però la nostra capacitat d'acollida no ho és...
Enviaran a Ruanda els refugiats que
exacte,
arribin en pastera.
Volen enviar... Aquest any passat van ser prop de 30.000. Tota aquesta gent els volen enviar, suposo que deu ser amb avions, no m'imagino, i els volen enviar a Ruanda. I diu ell per... Mira el que explica de Ruanda. Ruanda, recordeu que és aquelles matances terrorífiques.
Oh, i tant.
Sí, que hi va haver entre tutsis i hussos.
Sí, sí, sí.
Precisament ara hi ha uns quants capellans ruandesos a Catalunya. Jo en conec un, sí. El de Camprodon, el rector de Camprodon és ruandès. Ens diu Johnson... Ruanda és un dels països més segurs del món.
Diu Johnson, eh?
Literalment.
Molt bé.
I s'ha fet famós, diu ell, per la seva capacitat de reubicar i assentar immigrants. Jo clar, podria seguir comentant, però jo crec que aquestes dues cites ja n'hi ha prou. És a dir, ja n'hi ha prou. Dir que la seva compassió, la compassió del país és infinita, però que no poden acollir un país de 60 milions d'habitants, no poden acollir aquests 28.500, jo no dic que els hagin d'acollir a tots, però vull dir, enviar-los a tots amb un avió a Ruanda, dient que Ruanda, que és un dels països més segurs
sí,
del
sí,
món,
que és molt millor que
que és un país extraordinari i ric i potent i que ho fa tot molt bé, bé, a canvi de què això ho fa? Mira, doncs, a canvi de calés, o sigui, 150 milions d'euros, imagina't, és una quantitat que no és excessiva. Després veurem en un altre capítol de que ara, quan parlem de milions, qualsevol cosa és poca cosa. 150 milions per acollir milers i milers de refugiats no són tants diners. Mira com deu estar el govern ruandès perquè sigui un cert, entre cometes, negoci rebre aquests 150 milions per acollir 30.000 persones l'any.
I tant. I a més és molt curiós perquè és gent que es juga la vida per arribar normalment des d'Àfrica fins a Anglaterra i de sobte els agafen i els tornen cap a Àfrica. Bueno, vivim en un món amb aquestes paradoxes i molt complex de vegades d'analitzar. Si vols, alguna cosa més sobre aquest tema, Àngel?
No, jo senzillament sento una enorme tristesa. Home. Perquè, a més, és un model que aquest és aparatós. Per això jo em preguntava si és que Ruanda ara forma part de Gran Bretanya.
Clar.
Però que pensem que a Ceuta i Melilla no passen coses gaire diferents, que hi ha illes petites gregues on s'estan ubicant els refugiats, que també ho està fent Turquia, que ho està fent Dinamarca amb illes que té allà,
és que, mira,
que fa Austràlia. O sigui, els posen, ara els immigrants, amb illes, els tanquen en allà...
Sí, sí,
com
guetos,
si fos un ramat, guetos, i llavors en allà a veure si acaben farts i desesperats i se'n volen tornar a casa seva.
Sí.
Evidentment, jo no tinc la solució d'aquest problema. És un problema gravíssim, el de la pobresa i els desequilibris, i no seré jo qui senti càtedra aquí. Però sí que estic segur que aquesta no és la solució. Malauradament, no en tinc cap altra. Però aquesta no ho és.
El que jo crec que perdem una mica de vista els que vivim en el primer món... i vivim en la nostra societat una mica del benestar, etc., és que estem parlant de que cada una d'aquestes xifres que tu dius, 28.000 immigrants, no sé quines...
Sí, sí, 28.500, 30.000, posa.
30.000 immigrants són una a una persones que viuen un drama molt fort. I això és increïble. I al final ens quedem amb una xifra, no? 28.000, com si tal. Tu deies, perdem la noció de les xifres i dels milions. Avui em venia al cap parlant d'aquesta reforma que vol fer la Renfe o no sé què, i deien, sí, costarà 500 milions d'euros. 500 milions d'euros, que és una barbaritat. Bueno, en fi, la qüestió és aquesta, no? Que darrere de cada aquesta xifra global hi ha un drama increïble.
Hi ha una vida, hi ha
una
uns
vida,
fills,
una
uns pares, uns germans...
Que queda completament, completament tocada. Tres minuts per parlar de legalitat i ètica.
Bé, mira, suposo que se'n parla molt aquests dies, però que no resisteixo la tentació de dir la meva. Em refereixo als comissionistes de Madrid. Recordem que de facturació de 11 milions se'n queden 6 de comissions. Insisteixo que en aquell moment, fiquem-nos a tots al cap en aquell moment. O sigui, estàvem tots que no sabíem què ens passaria.
Parles del tràfic de mascaretes.
El tràfic de mascaretes. Estem tancats, o estàvem tancats a casa,
sí.
No teníem... Jo recordo que a través d'una relació jo vaig poder obtenir gel d'aquest per les mans i el vaig portar a una residència.
Sí.
Un germà meu que viu a l'estranger també em va facilitar. És a dir, tots fèiem el que podíem per facilitar. Bé, doncs aquests dos senyors... això, traficaven amb l'amor, traficaven amb la por, traficaven amb tot plegat. Això, jo conec una mica l'ambient de Madrid, perquè durant molts anys hi he treballat, no,
sí.
No físicament, però anava i venia...
Has anat,
sí. Malauradament és que no té solució, perquè jo estic convençut de que el senyor alcalde de Madrid no està ficat en la trama, contra el que ara diran. No, és l'ambient de Madrid, és aquest ambient del Madrid, a veure, que se m'entengui, el gran afecte que jo tinc per Madrid i pels madrilenys, on te tinc moltíssims amics, on te faig classes encara ara. No és això, és aquest ambient del palco del Bernabéu, tu que t'agrada el futbol. És
aquest ambient... Portem dos dies amb el palco
sí,
del Bernabéu.
És que jo te lo arreglo. Esto te llama mi primo, y si no mi cuñado, que además es primo del teniente coronel, etc.
Sí.
És aquest ambient.
Los suegros de mi cuñada. Sí,
és aquesta
sí.
Vergonya d'aquesta centralitat improductiva, d'aquests empresaris que es diuen empresaris que no han fet mai res de res de bo. Però, per no carregar només amb aquest Madrid... Escolta, i tu que sé que ets molt... Tens un gran amor pel Barça i segurament pel Piqué. A mi tot això del Piqué
sí.
I d'aquest senyor dels Rubiales no m'agrada gens.
He de fer...
No m'agrada gens.
És legal, però no ètic.
Segurament és legal, no ho sé del tot.
Bueno,
però
jo tampoc.
És probable.
Dic, m'aventuro a dir.
Però, escolta, què és això de dir... No, jo portaré una copa a Aràbia Saudí, però aleshores ho faig a través de la meva empresa en relació a la federació i llavors tu em pagaràs 24 milions d'euros? Escolta... Torno a dir-te, 24 milions d'euros que diu que ha cobrat el senyor Piqué, i això sembla que és veritat perquè ell mateix ho reconeix.
I diu que és poc.
Vale, és molt poc. I recorda que els immigrants, per anar-se'n a Ruanda 30.000,
sí.
No arribaven als 150 milions d'euros. Per mantenir durant un any 30.000 immigrants a Ruanda i desplaçar-los, 150 milions. Per fer no sé quines trucades i fins i tot intentar posar-se en contacte amb el rei emèrit,
ah, cert.
24 cert. Milions d'euros.
Sí, sí.
Això té proporcionalitat? Té sentit avui en dia?
No, és viure en una bombolla. És un sentit diferent de la vida del que podem tenir tu i
jo. És una vergonya.
És una vergonya. directament. I ho dic de debò. Jo sí, Piqué molt bé, soc molt del Barça, etc. Però aquestes històries, i ho venim comentant aquí a la casa i l'equip en les converses de cafè, ens toquen la pera, realment, ens toquen la pera. Àngel, per cert, ens trobarem dissabte, si Déu vol,
vinga,
al nostre programa especial de Sant Jordi, a partir de les 6 de la vesprada, després del Toni Marín, enganxats amb Toni Marín, cosa que m'agrada molt. Estarem en directe a Rambla Catalunya, a la parròquia Sant Pen de... Com és, Ferran? Sant Ramon de Penyafort, és així, i allà farem el Camins en directe.
Rambla Catalunya tocant a Diagonal.
Exactament.
A dalt de tot.
Rambla Catalunya amb Rosselló, ja et passaré la ubicació.
Vinga.
I als nostres oients també. Vinga, petita pausa i seguim endavant.
Som-hi.
Ràdio Estel.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita'l a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Es maravilloso, es una gozada poder vivir San Jordi en las calles, con la gente. Me parece genial poder estar con el público que viene, que se acerca, que firmas libros, que te piden fotos. Creo, ya te digo, que soy un admirador de la fiesta de San Jordi. Eso me parece de lujo, ¿no? Poder celebrar la cultura y hacerlo en la calle y con la amabilidad de la gente.
La bona vesprada a Radio Estel. Sí, bueno. Dial Mercè.
Sí, sí, Dial Mercè. Aquesta vegada estic sol davant el perill. Sabeu que aquest és un espai on cada 15 dies ens visiten el pare Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mare Déu de la Mercè, i Mònica Padrol, i ens expliquen les mil i una activitats que porten entre mans allà a la Basílica. Però en aquesta ocasió ho fem una mica diferent i sense ells. Una pena, llàsticament... És una pena. Llàsticament, m'acabo d'inventar una paraula, espectacular. Perquè ens donen molta vidilla el padre Fermín i la Mònica i us parlarem, nosaltres sols, jo mateix, del que succeirà a la Basílica aquest mateix dissabte, dia de Sant Jordi. Festa de tradició infinita a Barcelona, tota Catalunya, a més llocs del món, evidentment, i que tindrà el seu moment musical a la Basílica. Ara us explico. Però saludo ja el nostre convidat avui, que no és ni la Mònica Padrol ni el padre Fermín Delgado, és Joan Manel Robuster. Bona vesprada.
Bona tarda.
Molt bé, ara sí. Escolta, Joan Manel, què passarà aquest dissabte a les 9 de la tarda a la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona?
Doncs que tindrem un... crec que extraordinari concert,
sí,
càrrec de la Coral Sant Jordi, un Requiem de Mozart, que és una peça molt bonica,
home,
i a més la farem amb orquestra, els amics de l'orquestra de Cambra de Terrassa 48, que són uns vells amics, solistes. Comptarem també amb la direcció d'una directora convidada, que és la Mireia Barrera, que no és el nostre director habitual, però que en aquest cas sí que ens dirigirà, i també és una oportunitat especial per ella, perquè és el primer cop que dirigirà aquest Requiem. I, per tant, bueno, s'ajunten una sèrie de factors que fan el concert molt interessant.
Recordem, aquest dissabte, a les 9 de la vesprada, després de la missa, a la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona, tindrem a la Coral Sant Jordi fent aquest concert. Recordem, la Coral Sant Jordi està integrada per una trentena de cantaires, més o menys, de procedència, ideologia i formació ben diversa, fidels a l'esperit del seu fundador, l'Oriol Martorell, que va ser director des del 47, des de 1947, fins al 1949. 1991, la Coral Sant Jordi viu el cant coral amb la seva intensitat habitual, eh? Des de la música clàssica fins als autors contemporanis, contemplant també la música tradicional catalana. I Joan Manel Robuster és responsable del management i producció de la coral, i a més també és cantaire, eh?
Sí, sí, sobretot cantaire.
Sobretot cantaire, sí. Però bueno, també faig aquests pinitos. Exacte. De màrqueting, podríem dir, i de producció, eh? Sí. Per tant, formes part vital del grup i de la seva música. Una de les particularitats de la vostra coral, ara parlarem també una mica més del concert, és de la vostra coral, de gran tradició, és que ho canteu tot, eh? No us senyiu a un estil de cant coral concret, sinó que esteu superoberts a diferents estils. Què toqueu? I aquest esperit ens el pot comentar una mica?
Sí, efectivament, és un dels trets distintius de la coral. Des dels seus inicis, amb l'Oriol Martorell, la coral ha buscat cantar molts tipus de música, sí. Música tradicional catalana, música religiosa, i també ha fet altres estils, com podria ser música contemporània, música jazz. Sí, és un dels concerts més famosos de la coral va ser amb Duke Ellington, amb el concert Freedom, on, bueno, sí, la coral va tenir un paper molt destacat.
Molt bé, perquè jo, Manel, ara sembla que ho deixem preguntes una mica que em venen al cap. Qualsevol cançó es pot fer coral, diguem, si té una lletra?
Sí, en principi sí.
En principi sí,
en principi sí.
No hi ha aquella que dius, bueno...
Es pot complicar més o menys l'arranjament i fer-lo més veus o menys veus, vale. I ser més o menys original, però sí.
Però en principi sí, m'encanta, perquè poden sortir coses maquíssimes. La Coral Sant Jordi manté una actitud de millora constant, amb programes musicals ambiciosos que demanen als cantaires dedicació, perfeccionament tècnic per aconseguir un so propi. Com és viure, Joan Manel, el dia a dia de la coral, tu que estàs allà endinsat?
Doncs... hi ha un alt nivell d'exigència, sí. Perquè no som un cor professional, no hi ha pocs cors professionals, però nosaltres no ho som, però sí que, diguéssim, que hi ha una autoexigència dins del cor pel que ha significat i pel que significa dins del món coral, sí. Que no fa que ens ho hem de prendre molt seriosament,
molt bé.
Estudiar, no només a l'assaig, sinó a casa, i a més, això, el fet de participar en aquest cor implica representar moltes coses, una història, una tradició de 75 anys.
Ara parlarem d'això també.
Perfecte, sí, sí. Que és un tema que és també important.
I tant.
I aleshores ho vivim amb intensitat. Amb intensitat.
Intensitat és la paraula, sí, sí. Intensitat en els assajos, en el dia a dia, i per suposat, quan sortiu a fer els concerts, doncs allà deixant-lo tot, evidentment, segur que sí. Parlem d'aquest concert de la Basílica, recordem, dissabte que ve, dia de Sant Jordi, a les 9 de la tarda. Valdrà la pena, sens dubte. Què es trobaran les persones que tinguin la bona idea, evidentment, d'assistir-hi?
Doncs, com deia, es trobaran un programa, que és el Rèquiem de Mozart,
sí.
Que és d'una bellesa musical que no té discussió.
Perquè, a més, en aquest cas, esteu acompanyats de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48.
Exacte, que són vells amics, diguéssim.
Sí.
I, per exemple, també ens van ajudar i van participar en el 70è aniversari. Tornem a col·laborar amb ells amb el 75è. I també hi haurà... Hi participaran quatre solistes,
sí.
L'Ulrike Haller, l'Olàvia Fantova, el Carles Prat i el Tomàs Maxé.
La Fantova l'escoltem molt aquí, a aquesta casa, perquè canta les misses dels diumenges a la catedral. Per tant, la tenim molt escoltada i és molt bona, evidentment.
Val. I sí, aleshores doncs es trobaran un programa que, a més, tenim moltes ganes de fer, per molts motius. És un concert important. En primer lloc, perquè és el tret de sortida de la celebració del 75è aniversari de la Coral.
Sí.
Segon lloc, perquè és un concert que tenim pendent des d'abans de la pandèmia. Aquest concert, aquest programa va
això,
ser...
Això, jo, Manel, ens ho hem trobat molt, eh? Quan tenim aquí visites culturals com la teva, passa molt, eh? Teníem programat i no vam poder fer, i la gent ara està aprofitant aquest retrobament entre tots, no?, que estem tenint en aquest moment, per viure, no?, el que teníem previst i per portar-lo a terme. És el vostre cas, també.
És el nostre cas, sí. És un programa que no es va poder fer per culpa de la pandèmia.
Evidentment, sí, sí.
I, per tant, ens fa il·lusió poder-lo reprendre, també pel que significa el Rèquiem en si. I, sobretot això, s'uneixen aquests factors de celebració i de reprendre l'activitat cultural.
Home, són coses importants. Escolta, ja aquí a la ràdio el temps vola, però tenim aquestes dades que, i aquesta, que tot el que ens estàs transmetent, que ens fa ganes, evidentment, de viure aquest concert, de recordem, dissabte a les 9 de la tarda a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, la Coral Sant Jordi, el dia de Sant Jordi, clar, és que és perfecte, és tancar el cercle, tancar el cercle per acabar el dia de la millor manera possible. Escolta, tu ens has parlat que és el tret de sortida del 75 aniversari de la vostra coral, una trajectòria impressionant, evidentment. Què més teniu previst per a celebrar aquest... És que 75 anys són paraules majors, evidentment.
Sí, de fet, dona per molt, home, perquè és un moment històric important. Dir que des d'ara aquest abril, o des d'aquest Sant Jordi fins al Sant Jordi de l'any que ve...
Estareu de celebració,
estarem
eh?
Estarem de celebració. De fet, un dels actes principals serà fer a Rubí el 30 de novembre, o la data més a prop possible, sí, és el 27, si recordo malament, sí, reproduir el mateix concert que es va fer fa 75 anys, a la mateixa església.
Que va ser el primer concert?
El primer concert de la Coral Sant Jordi, que no es, deia Coral, no es deia Coral Sant Jordi, es deia Escola Sant Jordi, però enseguida es va acabar dient Coral Sant Jordi.
És una idea maquíssima, tornar a fer el primer concert, jo crec que és molt guai.
Sí, ells hem desenvolupat un programa que pretenem fer i poder presentar el màxim de llocs possibles, on recollim aquest part d'aquest concert i també temes tradicionals i històrics que han sigut grans èxits, podem dir així, de la coral.
Clar que sí.
Temes tradicionals catalanes, altres tipus de programa que han acompanyat la coral durant aquests 75 anys.
Uh-huh. Abans hem parlat fora de micro que també teniu en marxa una exposició centrada en Oriol Martorell, que va ser director fundador des del 47 fins al 91 de la vostra coral. Sí. Com està aquesta exposició?
Aquesta exposició el que intenta és fer visible no només el paper d'Oriol Martorell com a director de la Coral Sant Jordi, sinó en tots els aspectes en els que va participar la societat. Polítics, culturals, educatius... Va ser present a molts aspectes.
Sí, sí, sí.
Llavors, aquesta exposició la vam presentar a la Casa dels Entremesos, que és on actualment assagem fa uns mesos... Ara, actualment, aquesta exposició, està a Montserrat, a la Basílica de Montserrat.
Molt bé.
I a partir del 2 de maig estarà a la Universitat de Barcelona.
Fantàstic.
Que són llocs on, diguéssim, hi ha tingut una transcendència la vida de...
Ah, sí, són llocs emblemàtics, no?
Exacte.
Una mica. Uh-huh. Molt bé. Joan Manel Robuster és responsable de manejament i producció de la coral, a més és cantaire, sobretot és cantaire,
sí,
ja
sobretot no us deixem
clar, sí, al principi, i avui ens ha presentat en aquest espai centrat en la vida de la Basílica el concert, que pinta tant i també, recordem, aquest dissabte a partir de les 9 a la Basílica de la Mare de la Mercè, que una vegada més es plenarà de cultura i de bellesa, tal com ens té habituats doncs, la Basílica i el Padre Fermín. Volies afegir alguna cosa?
Només recordar on es poden aconseguir les entrades.
Ah, és interessant, evidentment. Endavant.
Evidentment, hi haurà entrades disponibles a taquilla a l'entrada de l'església al dia del concert,
sí,
però si no, a través de vivetix.com.
Vivetix.com.
Es poden adquirir entrades pel concert.
Fantàstic, doncs queden informats els nostres oients i convidadíssims a fer-lo, perquè es trobaran un espectacle de bellesa, que és del que es tracta, sí, evidentment. Sí. Joan Manel, mil gràcies per visitar-nos.
Gràcies.
Que vagi molt bé aquest dissabte i endavant.
Moltes gràcies.
Mònica, Padre Fermín, us esperem properament. Us hem trobat a faltar, però hem estat molt ben acompanyats per Joan Manel Robuster. Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i lleva dins la pasta.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
Hay gente que tal y como está el patio, lo mismo se acerca a robarte la cartera o a cobrarte una comisión.
También puede ser.
Mascarillas.
También puede ser. No lo descartes.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. Llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta. És el nostre Equador de la Setmana de Camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, veritablement, la del món del treball. Ara ve el moment en què normalment saludo l'Àngela Rodríguez, però ja va faltar a aquesta secció abans de la Setmana Santa i ara continua doncs, de baixa. Des d'aquí li enviem una salutació forta i esperem que aviat estigui amb nosaltres. Per tant, estaré jo sol portant endavant aquest llevat dins la pasta, perfecte, tirem endavant amb tota la il·lusió. Avui volem aprofundir en una professió. Es tracta del treball social, una professió amb molta història a casa nostra. De fet, l'any 1951, l'Arquebisbat de Barcelona va crear l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona, on s'impartien estudis de sociologia, periodisme i treball social i d'on van sortir grans professionals. L'any 2002, aquest institut va ser absorbit per la Fundació Pere Tarrés per convertir-se en la Facultat d'Educació Social i Treball Social vinculada a la Universitat Ramon Llull. Precisament aquesta facultat, juntament amb l'editorial Claret, acaben de publicar el llibre Treball Social, una professió per contar, 11 relats en primera persona, on hi ha el testimoni directe de treballadores socials que treballen en diferents àmbits, doncs presons, adopcions, hospitals, salut mental, serveis socials, sensellarisme, gent gran, diferents àmbits. Avui ens hem citat al nostre programa amb una de les autores que escriuen aquests relats, és la Balma Soraya Hernández Moscoso, Balma, ara la saludarem de seguida, que treballa al Servei d'Atenció Paliativa i Pacient Crònic Complex a l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. La Balma, de jove, va ser militant de la JOC, la Joventut Obrera Cristiana, i amb ella volem aprofundir més en aquesta professió que ella mateixa descriu amb passió al llibre que acabem d'esmentar en un testimoni titulat Morir no rima amb infància. Balma Hernández, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
I benvinguda aquí a Radio Estel, al Camins, al Llevat dins la Pasta. Són aquests tres nivells, Radio Estel, Camins, Llevat dins la Pasta. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Balma, a les pel·lícules de vegades es transmet una idea una mica esquerpa i funcionarial dels treballadors i treballadores socials. En canvi, el teu testimoni al llibre i el d'altres companyes sembla una realitat totalment diferent. En el llibre et preguntes, hauríem de pintar noves paraules per definir-nos, per definir-vos a les treballadores i treballadors socials? Per què creus que hi ha aquest estereotip negatiu de la... Perquè tu ho planteges així, com un estereotip negatiu de la professió. Per què creus que existeix?
A veure, jo penso que realment el nucli de la nostra professió ha estat sempre, i ho seguirà sent, l'acompanyament. L'acompanyament des d'una mirada compassiva, des d'una mirada intercultural. Però sí que és cert que arrosseguem aquest estereotip, que arrosseguem potser un històric que sempre ens relaciona amb la gestió de recursos. I si pensem que els recursos són limitats i que, per tant, nosaltres som la cara visible de dir que no, moltes vegades, al final se'ns acaba associant justament amb això, amb la pobresa, la vulnerabilitat, la perpetuació, no, d'aquestes situacions tan greus de la nostra societat. Venim d'això, d'un històric també que té a veure amb el propi desenvolupament de la professió al nostre país. I per tant, doncs bé, hi ha una burocràcia, una part molt administrativa, i tot això fa que es perdi l'essència, que és l'acompanyament.
Doncs mira, m'agrada molt aquesta resposta. Jo és que he tingut certs contactes amb treballadores socials, en aquest cas en residències per gent gran, i he vist les dues vessants. He vist la vessant administrativa, la vessant de buscar què cal en cada moment, materials, recursos, etc. Però també he vist la vessant de l'acompanyament molt clarament. Per tant, si aquesta és la visió que té la gent és perquè no han tractat amb vosaltres realment. Sí que venen condicionades tal vegada per la televisió o per una idea equivocada, no?, que es pot vendre. Fent una mica d'autocrítica de les treballadores socials, el teu testimoni al llibre, dius que ens quedem filant com una Penèlope al port, és una imatge molt literària, a les ordres d'institucions i models patriarcals, paternalistes i altament burocratitzats, esperant que el futur surti a trobar-nos. Paraules literals de la teva part del llibre. I et reveles dient que no podem ser còmplices del manteniment de la pobresa estructural. En el dia a dia, com es compagina, Balma, l'atenció al que la necessita i la denúncia d'aquestes estructures?
A veure, jo no ho porto gaire bé, perquè penso que és molt difícil.
Però això et reveles
sí,
una mica.
Justament.
Sí, justament. Sí.
A mi em costa molt. Jo penso que tinc por. Parlo només per mi, no per la professió.
Tens por, a veure.
Sí, jo tinc por de perdre la meva feina. L'estimo tant i estic tan a gust que penso, clar, potser faig una queixa, potser faig una denúncia de com està funcionant el sistema i em puc trobar amb un mur que és una realitat. Llavors, clar, hem de trobar un equilibri entre poder fer aquest treball comunitari, entre poder denunciar ja no només el que està passant fora de les nostres portes, sinó també el que tenim a casa, sense deixar de banda que la nostra professió és estar amb les persones i que si no podem fer-ho, malament.
Clar, és que és molt interessant el tema perquè, clar, evidentment, tu detectes molt clarament les problemàtiques, les persones, les seves vulnerabilitats, que són de moltes índoles, les que arribaran a tu,
totalment,
evidentment, famílies, segurament, que acompanyen els nens, etcètera, etcètera, i et trobaràs que dius, bueno, això és que caldria millorar-lo. Què es fa? Aquesta, diguem-ne, com es diu això, el dilema, no?, de dir, bueno, què faig, què no faig, continuo treballant des del meu lloc i tracto de canviar les coses, o denuncio, és molt realment, molt lloable que tu plantegis, realment. Mm. Molta gent segurament dirà, bueno, tiro i ja està, clar, i faig la meva tasca.
Clar, i això ens porta una altra vegada a acabar sent, doncs, administratives, no?, perquè com no podem sostenir justament allò on estem participant, no podem, i llavors fem això. Però, bueno, jo penso que petites coses sí que tenim a les nostres mans, eines per fer, no?, per fer una mica, almenys de denúncia, i ni que sigui al Twitter.
Home,
perquè si no,
el Twitter val per tot. La vostra és una professió, Balma, que es fonamenta en crear vincles, tu ens ho deies, acompanyament a les persones, donar-los confiança. Sembla fàcil de dir. Bueno, és fàcil de dir, ho acabo de dir i ja ha estat fàcil, però no de fer, oi?
Sí. L'altre dia em feien una entrevista de recerca al propi hospital, no diré quin servei, però i em preguntàvem, i com fas tu per fer que les mares, no, entenguin aquesta part tan important d'autocura, no, quan hi ha tanta càrrega, tanta culpa, no? I jo li deia, bueno, amb l'entrevista, bueno, però li estaràs donant un paperet amb quatre tips. No, amb l'entrevista jo vaig treballant amb la paraula, amb la presència, amb la confiança. Quedava tot tan eteri, tot tan subtil, tot tan poc explicable, que jo penso que no ho va acabar d'entendre. I em seguia recomanant que fes un tríptic i dic, però com li puc recomanar jo el mateix amb un escrit a una dona amb una realitat, amb una història, amb una motxilla, i a una altra que potser té una història, unes arrels culturals diferents... Bueno.
És que jo crec que estàs descrivint, perdona, t'estic fotent cullerada a tot el que dius, però mira, tinc el dia així. Crec que estàs parlant d'una barreja de cor i de raó, no? Perquè és això, és el que tens davant, li has de posar tu la teva intuïció personal una mica per què convé en aquell moment. I al final et dic una cosa, jo personalment crec molt en que allò que s'expressa verbalment sana d'alguna manera en el moment que s'expressa. El que portes per dins es va... doncs allò, podrint una mica, i si ho expresses hi ha un descans. Per tant, una tasca, la d'escoltar simplement, que també deu ser molt important. L'òptim en les intervencions suposem que és aconseguir la implicació màxima de l'usuari i que aquest sigui un subjecte, no pas un objecte d'atenció, sinó mirar-lo com a persona, realment. Ara bé, hi ha persones, infants i famílies, en el teu cas, que tenen grans carències de diferents tipus i per diverses causes. Això ho deu fer, doncs, molt difícil, no? Davant la casuística, com actueu exactament?
A veure, clar, per nosaltres l'autonomia de la persona és la nostra màxima. És a dir, pel treball social és l'objectiu de la nostra tasca, poder aconseguir que les persones diguin la seva, que siguin respectats els seus drets, però també els seus valors, les seves creences, les expectatives. Sí. Llavors, clar, sí que és cert que nosaltres, almenys en el meu equip, que em sento privilegiada, sí que ho intentem. Però a vegades, quan vols explicar, per exemple, doncs mira, per l'evidència científica i la nostra experiència, cal explicar als germanets que hi ha una malaltia greu a la família. Doncs potser ens trobem amb persones que no ho volen explicar. I ho hem de respectar, encara que potser després sabem que pel dol pot ser perjudicial. jo sí que en tinc un límit. Jo treballo amb infància. Si els drets dels infants es vulneren, per mi aquest és el límit, no? Mm. Si una mare, un pare, no volen portar el nen al metge, no hi ha una adhesió correcta al tractament i posen en perill la seva vida, aquí, malauradament, l'autonomia o la decisió dels adults hem de fer...
Ha de
prevaldre,
no? Ha de
prevaldre el dret de l'infant.
És això. Ara et faré una pregunta personal, una mica personal. T'exposes molt? Ara faré un Joan Trias. T'ho preguntaré d'una altra manera, és el que diu Joan Trias, el nostre cap de continguts d'aquí de la casa. Salutacions per ell. Et portes la feina a casa?
Sí. M'agradaria ser com li de dir, no, perquè jo tinc eines... Clar, no m'ho porto sempre i no deixo que m'afecti tot el que podria, perquè és molt intens. Mm. Però i tant que sí, perquè al final... És el que ens diuen sempre, no pots explicar la teva vida, no t'has d'implicar, però és que jo ho he de fer. Jo justament el poder esmorzar amb una família, el que ens convidin a sopar, són coses que potser altres equips no fan, que potser podria ser criticat, per què no? Perquè potser les vinculacions també creen certes dependències, però a mi em funciona, al meu equip li funciona, i ser propers, llavors sí, clar, d'alguna manera jo també m'exposo, però a mi em serveix explicar algunes famílies que jo també tinc, no, els meus clàssics curts, que també tinc una història, que també he patit, i que a vegades podem tirar cap endavant, no? Uh-huh. I aquí estem.
Ets molt crítica amb l'actual societat postmoderna i neoliberal, i en particular amb la deriva individualista. El llibre fa referència a que no sempre l'assistència és de qualitat. I, de fet, tu mateixa ara mateix ens ho estaves dient aquí de paraula. La falta de temps, la falta de personal, la sobrecàrrega assistencial, les demandes de la institució, la situació de pandèmia, la por, el cansament, són tot paraules del teu testimoni al llibre. Hi ha un resultadisme en el treball social? I si hi ha... O sigui, com afecta això al desenvolupament de la vostra feina, l'èxit i el fracàs de les vostres tasques?
A veure, potser no hi ha una demanda molt directa de has de veure 5 famílies cada hora, no? Com potser pot passar-li a un pediatre o a un metge, una metgessa.
Que no ho fan, ja t'ho dic.
Bueno, clar, justament. Però sí que és veritat que s'espera de nosaltres que donem solucions als problemes d'altres companys. I això sí que m'ho veig molt. Llavors, clar, llavors tens com la pressió de... perquè aquesta pediatra pugui fer la seva feina, tu has de solucionar aquest problema de la família i potser no hi ha una solució. Igual que potser no hi ha una cura. Però a nosaltres sí que se'ns demana. Llavors sí que al final, clar, podem cansar-nos. Jo ara estic fent una tesi doctoral, a veure si algun dia l'acabo.
Ànims, sí. Això sempre costa.
I justament a les entrevistes els companys i les companyes em diuen, escolta, és que quan els demanes com podem millorar, em diuen, amb temps, amb temps.
Amb temps.
No volen un sou major, no volen temps per poder atendre amb qualitat.
Sovint parlem de proveir cures que en l'àmbit de la llar i de la família estan molt concentrades molts cops, cada vegada menys segurament, en les dones. En la professió del treball social també és un àmbit molt feminitzat, no? Una mica sou moltes dones les treballadores socials. Aquest factor de gènere té a veure amb la inferior valorització de la professió, ja sigui per part de la societat en les condicions laborals, és a dir, de la no valoració de la tasca de treball social, com ho veus això?
Home, doncs sí que podria haver una relació entre el fet que la majoria de treballadores socials siguem dones i el que s'espera de nosaltres, que és cuidar, no?
Sí.
Com a gènere imposat sobre el sexe.
A veure, és un pensament...
És una màxima.
Que ja sona d'altre segle, eh? A mi em sona
totalment,
una mica...
Totalment, però sí que és veritat que aquesta maternitat social, no? Bueno, doncs és que la mare està sobrecarregada, doncs li posem una treballadora familiar, rape, no? Jo el que vull és parlar amb aquest pare, veure si està implicat, intentar treballar noves dinàmiques, nous rols dintre de l'estructura familiar. I això, dintre del meu equip de treballadores socials, costa. Potser perquè és més fàcil posar, no?, algú que ajudi, o potser perquè és difícil implicar segons quins homes. Però clar, és que parlem de nens que necessiten unes medicacions i si la mama està fora pel que sigui, doncs tot tothom l'ha de saber cuidar.
Una tasca apassionant, tal com la planteges.
Sí,
i un repte diari.
Ui, i
un repte diari. Vinga, per anar acabant, Balma, la vostra professió no l'exerciu aïlladament, tu ens ho deies, sinó interrelacionant-vos amb molts altres professionals d'altres disciplines, sobretot, imagino, molts metges, no?, i infermeres, per exemple, allà a l'Hospital Sant Joan de Déu. Què té això de positiu i en què veus marge de millora en la vostra professió? Pregunta complexa.
Sí, molt complexa. Per mi és meravellós perquè aprenc cada dia i penso que compartim molt i sense aquesta mirada multidisciplinar no podríem atendre un àmbit com és el de les cures paliatives pediàtriques.
És que a més és un àmbit.
És que és un àmbit, clar, que necessites justament aquesta sensibilitat. Però sí que és cert que a mi em manca aquesta perspectiva o aquest model biopsicosocial que estigui implantat de veritat, que no sigui una creença, sinó una realitat. No? I això...
Ni amb bones, ara ja fil en prim. Hi ha bones sinergies en els vostres equips? Perquè de vegades això costa, també.
Costa perquè sempre hi ha les derives clàssiques i al final parlem de professions jerarquitzades, algunes que tenen una caracterització també, una concepció a la societat molt diferent. Però jo dintre del meu equip no em puc queixar perquè són molt horitzontals i això s'agraeix.
Gran conversa amb Balma Hernández, ella és treballadora social a l'Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona i avui ens ha parlat de la seva professió i la seva experiència aquí al Llevat dins la pasta. Un plaer, Balma, la teva visita.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
I vinga, ja ho sabeu, abans d'acabar mirem cap a la sabidoria de l'Església. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert la Balma Hernández, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Escoltarem les paraules del Papa Benet XVI al número 25 de l'encíclica Caritas in Veritate. Són aquestes. El mercat en fer-se global ha estimulat, sobretot en països rics, la recerca d'àrees on emplaçar la producció a baix cost a fi de reduir els preus de molts béns, augmentar el poder d'adquisició i accelerar, per tant, l'índex de creixement centrat en un major consum en el propi mercat interior. Conseqüentment, el mercat ha estimulat noves formes de competència entre els estats a fi d'atreure centres productius d'empreses estrangeres, adoptant diverses mesures com una fiscalitat favorable i la falta de reglamentació del món del treball. Aquests processos han portat a la reducció de la xarxa de seguretat social a canvi de la recerca de majors avantatges competitius en el mercat global, amb greu perill per als drets dels treballadors, per als drets fonamentals de l'home i per a la solidaritat en les tradicionals formes de l'estat social. Aquestes són les paraules del Papa Benet XVI que ens porten cap al final d'aquesta secció. Fins aquí. El Llevat dins la pasta, recordem, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. No ens acomiadem sense enviar-li una abraçada forta a l'Àngela Rodríguez, que és la partener habitual d'aquest espai, i nosaltres que ja anem recollint. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada.
Teníem una enquesta a Twitter, cosa poc habitual en nosaltres, però avui ens hem decidit. Què dèiem?
L'enquesta era, què et fa il·lusió especial de la diada d'aquest any?
Vinga, la gent il·lusionada o què?
Sí, va. Amb el 18% la cultura i l'amor,
sí.
Amb el 27% la normalitat,
sí.
I amb el 55% la guanyadora, nosaltres.
Nosaltres, tontos. Doncs allà estarem, a partir de les 6 de la tarda, fent el programa en directe a peu de carrer. Podeu passar a veure els caretos, que quedareu prou defraudats, jo crec. Bueno, per Maria José no, per mi concretament. Doncs moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
El capítol pregol al descompte de Benzema de Camins amb un home que em proposa plans en hotels, Taliro Taliro, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una persona que ja no podrà combinar tant les mascaretes amb la resta del modelito, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno al muntatge musical, que de vegades puja el fader fent un loud group. Mira cap altre costat, eh? Ara, molt bé. Salutació pels de la repetició de les 6 del matí, salutació especial per als fidels de la Macedònia en directe. Us deixem amb Carla i Pera, el Romario Stoikov de la informació, i demà nou Tutti Frutti, nova Macedònia, nou plat combinat de la vesprada, demà nou capítol. Per tant, ho tornarem a fer, Maria José.
Farem camins, seguiu-nos!
I cuideu-vos, bona nit!
Quan acaba el dia, comencen els camins.